Són les 6. Bona tarda, Catalunya. Des d'aquesta hora fins a... Vés a saber quina... Comença l'especial Eleccions Espanyoles a RAC1, una campanya electoral seccionada en dues parts assenyalades entre si. Una d'elles guanyarà i deixarà l'altra meitat a l'oposició. Ha estat una campanya entre PSOE o PP, entre Pedro Sánchez o Núñez Feijóo, la resta comparses, amb Vox amb un protagonisme superior a les seves possibilitats i amb Sumar, que s'espera molt, i veurem si al final les expectatives han estat inferiors a les presentades les darreres legislatures amb Pablo Iglesias. A Catalunya... Les dades de participació a les dues del migdia, de seguida sabrem les d'aquesta hora, les de les 6 de la tarda, ens indiquen una fotografia amb un descens de participació moderat respecte a la mitjana de l'Estat, però una altra de participació descaradament baixa en les zones on l'independentisme ha tingut històricament un poder indiscutible, com ara pot ser Girona o Vic. La desinflamació del procés és una evidència, sigui per la polarització de la campanya electoral o sigui perquè la gent està farta de mentides dels seus líders i de la poca conxorxa entre ells. Això és el que dibuixa aquesta hora l'escenari electoral i les òbvies preguntes, que n'hi ha moltes, que anirem responent en el decurs d'aquesta tarda i nit en aquest programa especial i, si cal, matinada, d'aquesta nova nit electoral a RAC1. Però, sobretot, dues preguntes per damunt de les altres. La primera i la més important és qui guanyarà, que és la més clau de la nit. I la segona... que això veurem si avui queda aparentment clar, depenent del resultat, és qui governarà Espanya els pròxims 4 anys. Hola, Xavi Bundó, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Basté.
Què?
Doncs, home, amb el mateix dubte. Jo crec que és un escenari d'una nit llarga, amb alguns escenaris que no tenen per què ser definitius, molt oberts. Per primera vegada, el guanyador d'unes eleccions espanyoles no té per què ser la força que governi. Fins i tot ens podem trobar, com deies, l'escenari que aquesta nit no quedi res del tot clar, la possibilitat d'una repetició electoral, o fins i tot haver d'esperar els possibles pactes que poden ser molt amplis i molt variats. Hi ha moltes variables en joc, hi ha un bipartidisme doble a la dreta i a l'esquerra, una, com deies, desmobilització independentista que ja es comença a veure clarament a través dels primers, encara molt indiciaris, haurem d'esperar a les, en fi, les dades d'ara a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, els índexs de participació, però unes eleccions que és veritat que també tenen el component desestabilitzador del dia en què es produeixen. En un 23 de juliol mai havia passat això, i per tant això és tòxic des del punt de vista de l'anàlisi. Primer, pel comportament dels electors, no sabem com es comporta un elector en ple mes de juliol, de vacances i amb la calor, és bastant més imprevisible, per tant els anàlisis estan modificats, i després la immensa bossa de votants que ja havien votat abans, que havien fet el vot per correu, que no està del tot afectat per els últims dies de la campanya electoral. Per tant, aquí hi ha també un factor desestabilitzador important. En tot cas, sembla una batalla a dos blocs. És altament probable que tots dos blocs necessitin algun o molt suport extra de la resta de forces més perifèriques, i en això evidentment serà interessant el vot català. Si ha tornat o no el vot dual, de quan arriba aquesta transferència de vot independentisme a formacions com el PSC, la guerra interna entre Junts i Esquerra, i evidentment quina distància li traurà a Catalunya els socialistes al PP, que ara mateix sembla el punt decisiu pel resultat final. En tot cas, una nit tarda, vespre, nit llarga, apassionant, i que és possible que no ens acabi de donar totes les respostes quan ens acostem a la mitjanit.
D'aquí a 1:57 s'acabarà aquesta... es tancaran les urnes, es tancaran els col·legis electorals, i ara hi ha una gran preocupació, evident. El divendres, per exemple, un símptoma evident de la mobilització de la gent en un cap de setmana de ple estiu és l'AP7. L'AP7, entre accidents i entre mobilitat de la gent que entrava i sortia de l'àrea metropolitana de Barcelona, va ser un autèntic caos. No sabem si a aquesta hora de la tarda hi ha problemes per entrar i per sortir. Hi ha molts problemes de mobilitat, tenint en compte que la gent ha apurat un dia d'una calor extrema a bona part de Catalunya, i que aquesta calor extrema ha portat a la gent a apurar fins a l'última hora per tornar a casa seva i intentar anar a exercir el seu democràtic dret a vot, del qual només en queden, repeteixo, 1:56 perquè tanquin els col·legis electorals. Anem, per tant, amb connexió per saber com està el trànsit a aquesta hora de la tarda.
Amb el Servei Català de Trànsit i amb el Roger Serra. Hola, Roger, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Com està la situació?
Doncs parlem de problemes, evidentment, però així a cop d'ull, podríem dir, i sense haver comptat els vehicles, més o menys són els vehicles o les retencions habituals d'un diumenge a l'estiu. A l'estiu sempre hi ha molta més mobilitat en aquesta xarxa viària. Si us sembla, comencem precisament repassant aquesta autopista AP7. Fem-ho en ordre, per tant, comencem al tram sud de l'autopista AP7. Ara serien uns 8 quilòmetres de lentitud i aturades, bàsicament de molt trànsit entre la zona de Vilafranca i la Granada. Aquesta zona ara mateix és la més carregada, aquest tram sud, aquests 8 quilòmetres, sobretot de molta lentitud, en sentit nord, en sentit Barcelona. Pel que fa al tram nord, doncs aquí parlem de, també de lentitud i de retencions. Aquí, sobretot, el tram de Sant Celoni, uns 5-6 quilòmetres direcció sud, en aquest cas, en sentit Barcelona. Això pel que fa a l'autopista AP7. Una altra via que va molt carregada és des del Llobregat, la C16, per tant, baixant des del Pirineu cap al sud, cap a Barcelona. A la C16 hi ha aturades d'uns 7-8 quilòmetres arribant a la Nou de Berguedà i més endavant uns 3 al tram de Berga, això a l'est del Llobregat. I la seva continuació, a la C55, també baixa molt lenta entre Manresa i Castellgalí, aquests 4 quilòmetres de la C55. Acabo amb dues vies més. Aquesta principal via coneix la costa de Girona amb l'autopista AP7, és la C31 i la seva continuació, la C65, home, són uns 8-9 quilòmetres de lentitud i d'aturades, ja des de Castellplatja d'Aro fins a arribar gairebé a la zona de Llagostera. I ara sí que acabo amb l'autopista del Maresme, molt lenta, 2-3 quilòmetres entre Premià i Alella, direcció Barcelona, i més a prop de Barcelona, l'autovia A2, a Sant Feliu, hi ha hagut un accident. Hi ha aturades ara d'un parell de quilòmetres en direcció Barcelona.
Molt bé, gràcies, Roger Serra. Des del Servei Català de Trànsit, que té molta mobilitat, efectivament ell mateix, el mateix Roger, ens explicava que hi havia, que és un cap de setmana típic del que seria l'estiu, però no oblidem que el que trenca aquesta normalitat estiuenca són precisament aquestes eleccions avui que, on la gent no sabem si definitivament haurà anat a votar o no en massa. Sí que sabem que a les 6 van sortint, hauria de sortir ja el resultat per les 6 de la tarda, hauria de sortir quin percentatge de vot hi ha en aquests moments i si realment es confirma el que passava ja a les 2 del migdia, i és que Catalunya, conjuntament amb Euskadi, són els dos llocs de l'Estat que hi ha la participació més baixa, i que dins d'aquesta participació baixa, si dins de Catalunya ens trobem que les àrees més imponents de l'independentisme històric, com és el cas, per exemple, de dues, del que seria tota la zona de Girona, Empordàs, Gironès, però sobretot la capital és el lloc on vota menys gent, o per exemple la capital d'Osona, Vic, on també la participació s'ha desplomat respecte a la mitjana de Catalunya, però sobretot respecte a la mitjana de tot l'Estat. Mentre no sabem el resultat al 100% dades a les 6 de la tarda,
comencem a tenir unes dades bastant significatives. No estan analitzades totes les meses electorals, calculem que l'entorn d'un 80%, ara quan en tinguem el 100% serà millor analitzar-ho, però en tot cas apuntarien, si a les quarts de 3 de la tarda hi havia un augment de participació de l'entorn del 2,5% a Espanya, compte que a les 6 de la tarda, per això dèiem que és complicat perquè no hi ha precedents d'un 23 de juliol i l'anàlisi del comportament dels electors és molt complex en aquest sentit, però que estaríem parlant d'una caiguda a les 6 de la tarda de les votacions a tot Espanya. Estarien 4 punts per sota, encara són dades provisionals, que el 2019 a tot Espanya, i si mirem a Catalunya, la caiguda encara és major, estaríem a l'entorn d'un 11% menys de participació a les 6 de la tarda, amb algunes àrees especialment de baixa participació, com a les comarques de Girona, un 13%, 13 punts menys que l'any 2019. Insistim, no són dades definitives, i sobretot tinc la impressió que s'han d'agafar molt amb pinces. Primer, perquè aquí no hi ha comptabilitzat el vot per correu, que s'afegirà de cop al final de tot, i segon, perquè insisteixo, no s'ha produït mai unes eleccions el 23 de juliol, no sabem com es comporta l'electorat en plenes vacances, això mateix que deies tu, si tornen al final o si s'han llevat d'hora per anar a votar, no ho sabem. No hi ha manera de comparar-ho, per tant, s'ha d'agafar molt amb pinces i esperar pràcticament fins a les 8 del vespre, però, evidentment, es poden treure conclusions.
La primera dada significativa és que a les 2 del migdia havia augmentat lleugerament la participació, i el que ens diuen a les 6 de la tarda, de manera encara agafada amb pinces, és que la participació hauria caigut en picat a tot l'Estat, especialment a Catalunya i al País Basc. Repetim que són dades encara no definitives, però que sí que comencen a dibuixar un panorama de que, efectivament, un 23 de juliol no seria la millor data per anar a votar, això és una obvietat, a partir del moment que hi ha menys participació pot significar dues coses: la data és dolenta, la segona una distància encara més gran de la gent en relació a la política, i el resultat a Catalunya de, crec que deia el Xavi Bundó ara, 13 punts menys.
13 a Girona serien uns 11 a Catalunya, però encara, insistim, no definitiu.
11 punts de mitjana a Catalunya és una patacada de participació realment espectacular, on veurem si això té incidència, si és per culpa del que seria l'evidència del bipartidisme grec, almenys ja l'estat, o també de la desinflamació del procés independentista, que fa que molta gent estigui emprenyada i que decideixi no votar en aquestes eleccions. Per això ja ho anirem analitzant, perquè recordem que a partir d'aquí una estona ens acompanyaran Ernest Folk, Ivan Guera, Jordi Bosch, Joan López Alegre, Toni Aire, Susana Quadrado, Josep Martí, Xavi Domènech, Jordi Juan, que aniran analitzant els resultats que es vagin produint en aquesta nit electoral. Deixeu-me dir que a partir de les 8 del vespre sabrem les dues enquestes que hi ha en aquests moments en marxa a tot l'estat, que són dues enquestes que sortiran, una a Mediaset i l'altra a La Forta. Mediaset, és a dir, el grup de Telecinco, i l'altra en el grup de, que seria les ràdios i televisions públiques, és a dir, en aquest cas Televisió Espanyola i TV3, que ens indicaran quin seria el resultat, repeteixo, al tancament de les urnes a les 8 del vespre. Recordem que en aquestes dades que ara ens explicava el Xavi Bundó, ens faltaria afegir-hi un element col·lateral, però que és molt important, que és el vot per correu, que no oblidem que el vot a correu ha estat rècord, com ja sabem.
6,5 punts de participació, que sabem que s'afegiran a tot l'estat. 6,5 punts al final de tot, quan hi hagi l'última actualització. Per tant, a tot això que estem dient, se li hauran de sumar sí o sí, passi el que passi, 6 punts i mig més de participació.
Són les 6 i 11 minuts. Què sembla, Xavi Bundó, si no tenim tom per on tenim desplaçada gent dels informatius de RAC1 i que es puguin explicar quin ambient hi ha? En aquest moment suposo que no ha d'haver-hi ni l'apuntador, però si s'espera que hi vagi algú, si hi haurà una valoració a alguna hora, en fi, és a dir, fer una mica de tràiler del que passarà en aquesta tarda i nit, on tenim gent desplaçada a tots els punts on sigui important el desplegament de RAC1 per tenir la millor informació. I ho podríem començar precisament pel carrer Ferraz de Madrid, on hi ha la seu del PSOE, i on allà hi tenim en Jordi Armenteres. Hola, Armen, què tal? Bona tarda.
Hola, Jordi, hola, Xavi, bona tarda. Literal, des del carrer Ferraz de Madrid, perquè a la seu del PSOE no hi podem entrar encara, fins a 6:45 de la tarda, per tant, som al carrer. Pedro Sánchez, tu ara ho preguntaves, sí, serà aquí aquesta nit electoral, a diferència del que va passar fa 8 setmanes, que es va quedar a Moncloa. Ens diuen que arribarà cap a les 8 del vespre. En aquests moments no hi ha escenari muntat davant del carrer de Ferraz. Sí que sabem que hi ha una tarima que és de fàcil muntatge si calgués treure-la. I passa una d'aquelles coses que és frustrant com a periodistes, perquè sabem coses que no podem explicar a les enquestes que corren a les xarxes, també els trackings dels partits, que són molt importants per aquestes eleccions. Tots els partits s'han gastat diners per fer trackings i, per tant, per dissenyar estratègia en els últims dies, trackings que han arribat fins al final. L'últim es va fer ahir. Tots els partits en tenen, tots els partits òbviament ens els expliquen, però nosaltres no els podem explicar perquè podríem tenir risc de pena de presó.
Bueno, jo puc dir una cosa, pel risc de pena de presó, mira, ja escoltem d'aquí,
que la és... La electoral és la que és.
Coses pitjors haurem fet per anar a la presó, però et dic que...
He rebut... Sí?
No, home, tenir tres trackings, tres trackings absurds que tens de fa una setmana... Els tres trackings que diuen tres coses diferents.
El tema dels trackings, també ho hem estat comentant aquest matí, mentre no es canvia la llei electoral, hi ha un símil exacte, que és el del món, i ara sé que sonarà fort, però és el món de la droga. Vaja. Si impedeix... No.
Si compro tu la droga.
No, si parlem de coses que són punibles, no? Ja. Si impedeixes la circulació de la droga, que és una cosa que acaba passant igualment, què succeeix? Que continua havent-hi, però ningú sap quina és la de bona qualitat i quina és la de dolenta. Mm. Aquí hi ha enquestes per tot arreu, hi ha una pila de gent que va dient: jo tinc una enquesta d'última hora que ha sortit, no diguis res, perquè i t'ho donen com de mig d'amagat, no saps exactament d'on ve, no saps si és bona o no és bona, i per tant, d'enquestes n'hi ha, de trackings n'hi ha, però hi ha una mena de marabunta, hi ha un tsunami de dades per tot arreu, que el que fan és, bàsicament, intoxicar l'ambient a les portes del final del tancament dels col·legis.
T'ha dit que, Xavi, que de les tres que he rebut avui, diuen tres coses absolutament diferents.
Absolutament.
Amb la qual cosa li tens de donar la perspectiva que li vulguis donar. Veurem a les 8 què diuen, perquè aquestes sí que es podran dir que són les que quan tanquen els col·legis electorals.
Ara li preguntaré una cosa a l'Armenteres també, si em permet, Jordi, sí, perquè no sé fins a quin punt creus, Armenteres, que estan mossegant-se els dits a la seu del PSOE mirant les dades de participació. Ara tenim ja el 97% de confirmació dels col·legis i estaríem parlant i s'aniria confirmant una caiguda de la participació de 3.8 punts a tot Espanya. 3, gairebé 4 punts. Catalunya, amb diferència, és la comunitat autònoma, seria la zona on cau més la participació, 11 punts, seguit de Madrid, que hi cauen gairebé 8 punts la participació. Molt
també
difícil entendre exactament com interpretar algunes d'aquestes dades. Al País Basc cauen 5 punts i algunes regions on puja, a les Illes Balears, a Extremadura i sobretot Galícia, que tindria 2.5 punts més que fa que el 2019, Armenteres.
El que diuen al PSOE és que és transversal aquests canvis en la participació. I en tot cas, un detall, en referència a Madrid és on va pujar més el vot per correu,
sí,
fins a 600.000 peticions,
cert,
quan a Catalunya, amb més població, parlo de memòria, 260.000.
Aproximadament, crec, sí, la meitat.
Llavors, Madrid doble, i Madrid sabem perfectament quin tipus de feu polític és, sobretot en aquests moments. Farem la pregunta, intentarem buscar una explicació una mica més acurada i a veure si la podem aportar a partir de la set.
Bueno, té una gran pregunta ara per fer-li a l'Arnau Mañé, des de la seu del carrer Gènova al PP a Madrid. Hola, Arnau, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda tingui. Escolta'm una cosa, Arnau, aquí ja estan col·locant, aquí tarimes al carrer Gènova?
Sí, 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 des de primera hora del matí que ja hi ha el balcó de celebració preparat. De fet, no sé si escolteu ja la música que sona a tot drap aquí al carrer Gènova de Madrid, per si, com passen les grans ocasions, han de sortir els líders del Partit Popular a celebrar un bon resultat. Per tant, sí, la resposta és sí, el balcó està a punt.
Vale, hi ha una cosa important també que em diu un bon amic, que em comenta que no oblidem que demà és festa a Madrid.
Sí.
Clar, això també, la incidència del vot per correu és important.
És pont, diria.
És festa, perquè ens entenguem, no? O sigui, demà és pont, efectivament. Demà és feiner, perquè dimarts és festa, és això?
Correcte.
Val. Llavors, bueno, s'entén que hi hagi més baixa participació i s'entén que hi hagi més vot per correu. Per tant, tema aclarit. Després, tenim alguna novetat més aquí, Arnau, a la seu del PP de Madrid o no?
Bé, que el PP encara aquesta nit amb l'objectiu de guanyar aquestes eleccions, sobretot, més enllà de guanyar, de tenir prou pes perquè Feijóo es converteixi en el proper president, el dubte, evidentment, aquí a la seu del PP és si li caldrà pactar amb Vox o no, o si tindrà la paella pel mànec per no dependre de l'extrema dreta. De fet, del PP ho hem anat vivint aquestes setmanes, ho hem anat explicant aquí a RAC1, durant la campanya han anat canviant les seves expectatives, van arrencar mirant de reull a Vox, assumint, donant per fet que haurien de pactar amb ells per arribar a la Moncloa. Després del cara a cara van inflar-se, fixaven l'ull a la majoria absoluta per repetir aquell efecte Andalusia. Ara, però, després d'algunes rellescades de Feijóo, que ja sentiu l'ambient de fons, després d'algunes rellescades de Feijóo, aquests últims dies ja se situen en un punt intermig i signen estar entre els 150-160 diputats. Trencar aquesta barrera dels 160 diputats, diuen, els permetria governar en solitari. Per tant, sigui com sigui, aquí a la seu de Gènova, tot a punt per viure una nit electoral que molts preveuen que serà de celebració i que per això, com no podia ser d'altra manera, ja us ho hem dit, està a punt al balcó de les celebracions.
Perdona, ja veus que tinc les dades que donaves? Mm. 13-04 a Girona.
Sí, caiguda de 13 punts a Girona.
11-61 a Lleida. 11-34 a Barcelona, menys, tot negatiu, i 8-50 a Tarragona. És a dir, la participació. No oblidem també una altra cosa, que és aquelles coses que també hem de dir. Les últimes eleccions que es valoren respecte, és a dir, s'estan comparant a les últimes eleccions de fa 4 anys. No oblidem que a Catalunya fa 4 anys hi havia presos polítics, no oblidem, hi havia gent a la presó. És a dir, la votació va ser altíssima, desbordant.
Molt més alta a Catalunya que a Espanya.
Clar, i això també ho hem de posar en context. És a dir, el context és que estava la gent a la presó, i això també ho hem de posar en context. És cert també que aquesta patacada és bastant important, estem parlant de 13 punts, mm-hmm. I atenció, perquè em diuen els feus tradicionals. Girona, 15,5%. Banyoles, 16,5% menys. Olot, 17% menys. Ripoll, 17,5% menys. Vic, menys 15%. I Berga, menys 17%. 1%.
Jo crec que hi ha una part de la conclusió aquí que és evident. Ens falta la dada, insisteixo, del comportament dels electors, però si entenguessin que més o menys a tot arreu es comporten de la mateixa manera, és evident que els feus independentistes, que a Catalunya en general s'està votant molt menys que el conjunt de l'Estat, molt menys, i que el País Basc també força menys. Bé. Per tant, en igualtat de condicions, és obvi que de moment les dades el que indiquen és un abstencionisme important, molt més gran a Catalunya que el conjunt de l'Estat.
Arnau, què vols dir?
Que ho hem mirat bé i dimarts tampoc és festa aquí a Madrid. De fet, és festa a diverses comunitats d'Espanya, és a Castella i Lleó, Galícia, a Navarra, al País Basc, però aquí a Madrid no ho és, eh? Per tant, en principi, aquest pont que no existeix.
D'acord. Anem a una altra seu per veure com els anirà. És una gran pregunta a veure, és clar. Depèn del resultat que hi hagi aquesta nit, l'invent de Sumar serà un fracàs més estrepitós o serà un èxit important. Veurem, perquè hi havia molt bones perspectives fa alguns mesos, les últimes enquestes no donaven tan bons auguris respecte a l'anterior conglomerat d'esquerres que liderava Podem. Veurem com li va Yolanda Díaz a Sumar, que té la seu al carrer Alcalà, on tenim allà en Roger Perciba. Hola, què tal, Roger? Bona tarda.
Bona tarda.
Què?
Bona tarda. Doncs aquí, a la seu de Sumar, que és una seu provisional, eh? Aquest és un local de béns, eh? És un local que es lloga per fer béns i que de manera provisional fa servir Sumar com a seu. Ara de moment encara estem aquí les ràdios muntant, els tècnics de les televisions muntant els seus trípodes, les connexions del so, encara és molt d'hora aquí. Doncs com deies, ha arribat, per dir-ho d'alguna manera, l'hora de la veritat per Yolanda Díaz i per Sumar, que té com a objectiu avui convertir-se o no en la tercera força política del Congrés en nombre d'escons i vèncer, aquest és sobretot l'objectiu de Sumar, vèncer Vox. Convertir-se en tercera força política serà determinant a l'hora de fer govern de coalició, en aquest cas amb els socialistes. Díaz arriba aquesta jornada electoral després de fer una campanya molt marcada, sobretot al començament per les dificultats per conformar la coalició, 15 partits formen Sumar i sobretot per tancar la incorporació de Podem. Recordem el veto a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i les reticències de Podem per incorporar-se a Sumar. Ha fet una campanya, Yolanda Díaz, molt directa, molt pròxima, intentant ser molt propera als ciutadans i a les persones que anaven als seus actes, molt centrada en els missatges i en les propostes, atacant la dreta i també marcant distàncies amb el PSOE, que acusa de ser tebi en algunes qüestions, com per exemple la llei de l'habitatge o les reticències que hi va haver dins del mateix Partit Socialista per aprovar la reforma laboral.
Gràcies, Roger Perciba, des de la seu de Sumar. I anem al quart gran partit d'aquestes eleccions, que ha estat en boca de tots, que veurem si millora o empitjora expectatives de les últimes eleccions. Estem parlant de Vox, del partit de l'ultradreta, que té la seu al carrer Bambú. Bambú, hi havia una cançó preciosa d'Antònia Font, que
sí, sí,
es diu Bambú. Sí, efectivament, un petit tauronet,
però la cançó acabava amb
un bany de sang, era al·lucinant.
Clar, home, els tauronets estaven berenant.
Sí, sí, es van fotre tothom que passava per allà.
Tots els pescadors que hi havia.
Veurem si es foten els de Vox o no aquesta nit els resultats electorals, que està per veure allà durant tota la campanya electoral. Seguint la comitiva de Vox, hem tingut a la Mar Poyato. Hola, què tal, Mar? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Bé, vosaltres, què tal?
Bé, amb calor aquí al carrer Bambú. Per cert, el Bambú, que és una planta de color verd, aquí està tot de color verd, caramba, tota la façana.
Tot pensat,
m'ha quedat bé, això. M'ha quedat bé. He estat molta estona pensant.
No com la figuera d'aquest matí. De la
home, perdoneu. Un moment, Marc, discúlpame, per qui no ho hagi sentit.
Sí, sí.
Jordi,
tall, eh?
Sí, Jordi Armenteres ha aconseguit el que no ha aconseguit Jordi Basté, que és una declaració dedicada a RAC1 al llarg d'aquesta campanya electoral. Ha estat en la connexió que fèiem quan votava Pedro Sánchez i Jordi Armenteres no s'havia acudit res més que fer això.
S'està acostant en aquests moments, se'n va veure un dels arbres d'un dels patis que hi ha aquí dins.
Se'n va veure l'arbre.
Les imatges probablement que veureu el dia d'avui.
D'acord.
És una morera, això, em sembla.
Carai, Armenteres ho sap tot, de veritat.
És una morera, presidente, esto? És una morera, esto?
Una morera, no sé si es diu...
Ah, una higuera, no.
O sigui, Jordi Armenteres ha aconseguit és una higuera. És la gran frase que ha dedicat Pedro Sánchez d'aquesta campanya als micròfons de RAC1. és així. Pollato, ja, no sé si... Ja...
Posem-ho amb un gran tuit sí, sí. I ho pengem a la xarxa. No ha... Pedro Sánchez de RAC1, sí. És una higuera.
És una higuera, Jordi. No. Com estan els ànims per aquí, Marc Pollato?
Doncs a veure, no hi ha ni figueres ni moreres, però sí que una balconada amb un faristol instal·lada, pantalla gegant a l'exterior de la seu i últimes proves de so, com sentiu, per garantir que tot funcioni. A partir d'aquesta hora ja podem començar a entrar a la seu de Vox els periodistes. Avui es queda petita, hi ha 130 periodistes acreditats, 42 en llista d'espera, alguns internacionals del Japó, Portugal, Itàlia, Alemanya, Regne Unit o Àustria, també agències internacionals com Reuters. Hi haurà alguns mitjans que no podran accedir a aquesta seu, com ara TV3 i Catalunya Ràdio, perquè el partit els ha vetat per no respectar la pluralitat i la llei electoral. Santiago Abascal arriba a aquestes eleccions amb l'objectiu de ser la tercera força, tot i que té força assumit que perdrà escons.
Una abraçada als companys de la corporació que no poden entrar en aquests mitjans, en aquesta seu política, entre altres coses que el que estan fent ells, perquè si els hi toca, és seguir el reglament electoral que marca la Junta Electoral Central. No poden fer una altra cosa que complir aquesta llei. Per tant, si compleix la llei, Vox diu que no han d'entrar, ens amb una de les barbaritats democràtiques, una altra més del partit de l'ultradreta. Anem a Catalunya, als llocs de Catalunya on també tenim desplaçada gent de RAC1. Serà molt important saber com queda dibuixat el panorama. És a dir, tothom dona per fet que el PSC serà la força guanyadora en aquestes eleccions. Totes les enquestes apuntaven a una possibilitat d'un triple empat entre Esquerra, Junts per Catalunya i el PP. Veurem el resultat que pot tenir els partits independentistes i, sobretot, el partit que marca en aquests moments el govern de la Generalitat, el guanyador de les últimes eleccions... el guanyador de la presidència de la Generalitat de les últimes eleccions al Parlament de Catalunya van ser el Partit dels Socialistes, però sí veure si Esquerra mantindrà la sòlida posició dels partits independentistes a Madrid, amb Gabriel Rufián al capdavant. A l'estació del Nord, on hi ha la seu d'Esquerra Republicana en aquesta nit electoral, hi ha en Cesc Giró. Hola, què tal, Cesc? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi. Doncs aquí a la seu electoral d'Esquerra, el pavelló esportiu de l'estació del Nord comença a agafar forma, un gran escenari de color groc i les fotografies del tàndem Teresa Jordà, Gabriel Rufián davant de tot, també el lema de campanya, Defensem Catalunya de fons, però no sé si ho sentiu, mentre els mitjans i tècnics munten tots els aparells, hi ha una desena de grans ventiladors que intenten perquè tot i així la calor és considerable, que l'ambient sigui més confortable. També dues neveres plenes d'aigua freda i dos tiradors de cervesa. Veurem quina serà la temperatura física, però també, sobretot, política d'aquesta nit, amb dos grans objectius, podríem dir, dels republicans, que Esquerra sigui decisiva i pugui condicionar Pedro Sánchez, que pugui exigir les tres condicions que han posat aquest final de campanya sobre la taula, aixugar dèficit fiscal, traspàs de rodalies i negociació política, i la segona, donada una mica ja per perduda la primera posició a Catalunya, admeten, de fet, fuga de vots cap al PSC, com a mínim mantenir-se com a primera força de l'independentisme. Confien també, arrossega d'alguna manera, el vot útil dintre el moviment.
Moltes gràcies, Cesc Giró, que veurem com quin resultat ve Esquerra Republicana.
Esquerra Republicana, que ha guanyat les dues últimes eleccions generals, ha estat la primera força a les últimes dues eleccions a nivell espanyol, i la força que l'ha seguit en aquesta lluita ha estat el Partit dels Socialistes, que avui és previsible guanyador a Catalunya. Al carrer Pallars, la seu del PSC, hi ha la Sílvia Solana. Sílvia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquí a la seu del PSC, poc moviment, tècnics muntant, comencen a arribar periodistes, estem en una sala on hi ha tres pantalles amb el lema de la campanya, el d'Endavant Catalunya Avança, i un faristol tot preparat per quan comenci ja aquesta nit electoral. Està previst que a partir de les 7 comencin a arribar els líders polítics, Batet, Illa i Raquel Sánchez, i Iceta no vindrà, és a Madrid. La idea és que facin una primera valoració inicial a la porta de la seu abans no entrin. Aspiren a guanyar, però el gran què és veure si treuen 10 diputats al PP, perquè l'experiència els diu que si passa això, sí que hi ha números que Pedro Sánchez segueixi a la Moncloa i que Catalunya faci inclinar la balança realment. Però tot està obert, estan molt pendents de la participació i fora micro ens diuen que no tenen gens clar el que passarà.
Bueno, veurem doncs el que dirà el PSC. Repetim que el PSC, en un moment de gran també bicefàlia política a Espanya, com va ser aquella famosa campanya electoral en Carme Chacón, de líder socialista, que és aquella famosa campanya que José Zaragoza es va treure a la màniga, aquell excel·lent aquell excel·lent lema que era si tu no vas, ells tornen.
Any 2008.
25 escons va treure el PSC amb una arrasada a Catalunya i després tenim un altre... veurem ara, perquè les enquestes donaven 15, 18, 20... Veurem què passa amb el PSC i amb Sílvia Solana. Anem a un altre lloc, Xavi?
Sí, anem a la seu d'En Comú Podem, sumar al carrer Marina de Barcelona amb l'Adrià de les Heres. Com estàs, Adrià? Bona tarda. Quin és l'ambient?
Hola, bona tarda. De moment aquí l'ambient és pràcticament zero. Només hi som els periodistes. De fet, Aina Vidal no ha arribat. Tampoc ens diuen a quina hora ho farà. L'únic que ens saben dir és que va per llarg, de moment, això. Tampoc hi ha militants i simpatitzants dels comuns. I pel que fa als resultats d'aquesta nit, aquests últims dies els comuns han agafat embranzida gràcies a la dinàmica de sumar a l'Estat després del debat a 3 de Yolanda Díaz. Però tampoc no volen pecar d'optimistes i ens diuen que si mantenen els 7 diputats que van aconseguir les últimes eleccions espanyoles, pot ser una bona nit. El dubte que es fan aquí és com pot beneficiar l'abstenció a Catalunya, als comuns.
Anem a una altra de les seus on tindrem representació de gent de RAC1, és l'hotel Barceló Sants, que és on hi ha la seu de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya, bàsicament, el que espera és superar Esquerra Republicana en aquestes eleccions i veurem si amb els resultats de l'enquesta podrà ser o no podrà ser decisiva. En el cas de ser decisiva, ens agafem a les paraules que han dit tots els seus líders polítics, però en especial el líder suprem, que és Carles Puigdemont, que va dir al Món a RAC1, recordem fa unes setmanes, que en cap cas es pactarà amb el PSOE, a canvi de res, una governança a nivell espanyol. Anem cap a la seu de Junts per Catalunya aquesta nit electoral. Allà hi tenim, com tota aquesta campanya, seguint Junts per Catalunya, Joel Penya. Hola, Joel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs ara mateix aquí a la seu és calma absoluta i hi ha tothom preparant-se per seguir aquesta nit electoral. Estem en una gran sala dividida en dues parts, una per periodistes, on hi caben unes 84-85 persones, he comptat, i una altra part, que és un terç d'aquesta sala, on els seguidors del partit, els simpatitzants, vaja, i els afiliats podran seguir la nit electoral. A aquesta hora de la tarda el que serà interessant serà escoltar la lectura, si es confirmen aquestes dades de participació, de com llegeix el partit, no?, aquesta davallada, perquè Junts el que sí que estava fiant els últims dies de campanya, sobretot, era fer una crida a l'independentisme, que els hi doni confiança, i una crida sobretot a les urnes. Per tant, serà interessant veure com llegeixen aquesta davallada en la participació. Com dèiem ara mateix, calma absoluta, no hem vist ningú, no s'està preparant res més enllà dels dos escenaris, i res, a veure com llegeixen aquesta participació des de Junts.
Un dels llocs, gràcies Joel, un dels llocs interessants d'aquesta nit és la seu del Partit Popular a Catalunya, que fa molt de temps que en les eleccions espanyoles té un pes bastant relatiu i amb resultats bastant dolents en les últimes eleccions, i que en canvi tots els punts fan la referència que ens comentava també la Sílvia Solanes, que una de les claus d'aquestes eleccions a nivell estatal és la distància que hi ha entre el PP català i el PSC. Anem a la seu del Partit Popular a Catalunya, a l'Hotel Gran Marina, on hi ha el Pep Tormos, on se celebrarà, en tot cas, la nit electoral. Què tal, Pep? Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Doncs efectivament aquí es respira cert optimisme, aspiren a millorar i molt el resultat de 2019, van treure només dos diputats, tots dos a Barcelona. L'objectiu del PP a Catalunya és obtenir representació a les quatre demarcacions. A Barcelona en tenen assegurada, Tarragona tot apunta que també, i on més hauran de suar és a Girona i sobretot a Lleida, on només reparteixen quatre escons. Algunes enquestes fins i tot situen els populars amb cap per la segona plaça al conjunt de Catalunya. En el record tenen el sostre electoral del PP amb 12 diputats l'any 2000, coincidint amb la majoria absoluta de José María Aznar. Es preveu que cap a les 7 de la tarda el candidat Nacho Martín Blanco, juntament amb tota la direcció del partit, arribin aquí per seguir la jornada electoral a l'Hotel Gran Marina.
Un Nacho Martín Blanco que, efectivament, i segons els resultats que hi haurà, li senta molt millor el blau que no pas el taronja. Un Nacho Martín Blanco que ha fet una molt... S'ha de dir que ha fet una bona campanya electoral, seguint les directrius que li marcaven des de Gènova, no emmerdant-se en molts dels temes, i que sortirà la fotografia. Veurem quina fotografia hi sortirà, si el resultat és bo a Catalunya pel Partit Popular. Un altre dels protagonistes d'aquesta campanya electoral, sobretot en els debats, hi ha vegades que ser tertulià ajuda molt a tenir una mena de facilitat a l'hora d'expressar-se, ha fet que les campanyes electorals hagi anat, allò que diuen, molt suelto, el candidat de l'Espai CiU i del PDeCAT, Roger Montañola. Una altra cosa és el resultat electoral, perquè hi ha molta gent que diu, escolta'm, anem a votar, avui es necessita un vot que sigui servible i no un vot que quedi amb la interrogant. Doncs veurem com li va a Roger Montañol aquest espai CiU, aquesta gent formada, diguem-ho, en el grup del PDeCAT. Com el mateix Roger Montañol ha dit més d'una vegada, a l'exercici de la puta i la Ramoneta, i allà hi tenim en Sergi Alemany. Hola, Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi, Xavi. Sí, com bé deies, una campanya des del primer dia de cara a barraca, amb titulars, amb el retorn a la política del peix al cova i a l'època doncs, de Convergència i Unió i de Jordi Pujol. Aquest vespre, i ho deia aquest matí, en anar a votar al seu col·legi a Premià de Dalt el candidat Roger Montañola, si juguen mantenir-se al Congrés dels Diputats, una formació que, per tant, podria quedar en perill si no revalida ja no els 4 escons que té ara mateix, sinó simplement entrar. Veurem, perquè en les últimes eleccions a què va participar el PDeCAT, que són les catalanes de fa 2 anys, van perdre els 4 diputats que podríem dir que tenien dins del Parlament via Junts. 4 són també els que tenen o han tingut baix en aquesta legislatura a Espanya avui. Per tant, una nit crucial pel PDeCAT. Avui al matí el seu candidat Roger Montañola verbalitzava que creuen que pugui ser una gran nit pel PDeCAT espai CiU.
Anem, gràcies Sergi Alemany, a la seu de la CUP per veure quin paper hi tindrà també d'aquestes eleccions espanyoles. Al carrer Casp de Barcelona, on seguiran la nit electoral, hi ha el Ferran Dalmau. Què tal, Ferran? Bona tarda.
Bona tarda, Xavi, Jordi, què tal? La CUP segueix aquí, la nit electoral a la seu del carrer Casp, però també han tallat el carrer i han muntat un escenari, així que ara estic fent una cosa que hauré de fer tota la nit, que és anar entrant i sortint, perquè a fora hi haurà l'ambient, sobretot a partir de les 9, que és quan s'hi sumaran tots els apoderats, els militants i qui s'hi vulgui afegir. És una idea de connectar més amb els carrers, i a dins és on el cap de llista, Albert Botran, compareixerà de tant en tant amb la premsa per anar informant de com van les coses. Per la CUP aquestes eleccions són clau, els va costar molt decidir si es presentaven, i ara la fita és revalidar els 2 escons que van aconseguir el 2019. Confien que Botran serà escollit a Barcelona i tenen una doble bala a l'espera. D'una banda, treure un escó de Mireia Bahí a Girona, on el 2019 es van quedar fora per molt poc, i d'altra banda, aconseguir el segon escó a Barcelona, que seria per Laura Vega.
Mentrestant, això pel que fa a la CUP, i veurem a Vox. Avui que escoltava aquest matí al Via Lliure que el cap de llista de Vox per Barcelona votava a Madrid, cosa que com a mínim és sorprenent. Però veurem el resultat que té a Catalunya. Serà important també veure el resultat a Vox de Catalunya, que darrerament en les últimes eleccions ha anat multiplicant la seva presència en els resultats definitius. Anem a la seu de Vox, que està al carrer del Camp de Barcelona, i tenim el Carles Ballart. Hola, Carles, bona tarda.
Bona tarda, Jordi. Sí, de moment ni un ànim a la seu de Vox. Hi ha pocs periodistes, nosaltres i 15 companys més. S'espera que els seus líders facin acte de presència en breus instants, estem esperant. I, de fet, com deies, el seu candidat per Barcelona, Juanjo Aizcorbe, ha votat aquest matí ben d'hora, a un col·legi electoral a Pozuelo de Alarcón, a Madrid. Si no hi ha sorpreses, haurien de venir ell acompanyat d'Ignacio Garriga, que és el secretari general per Catalunya. I unes eleccions a Vox de Catalunya que espera reeditar els 2 escons que va aconseguir a Barcelona a les últimes eleccions. A Lleida ho tenen pràcticament impossible, mentre que a Tarragona lluitaran per intentar esgarrapar-ne un, després de quedar-se molt a prop el 2019. El plat fort serà a Girona, on els d'extrema dreta lluitaran frec a frec amb la CUP per veure qui té l'últim escó de la demarcació. I aquests seran els fruits d'una campanya on el debat públic han posat la immigració, les desocupacions i la inseguretat. Per tant, estem a l'espera de que arribin els líders de Vox aquí al districte de Sarrià, Sant Gervasi.
Precisament des de la seu de Vox, que feien la cita d'aquesta lluita per l'escó de Girona, que podria caure teòricament entre Vox i la CUP, ens desplacem una mica pel territori, anem fins a Girona, a la Bàrbara Julve, que és precisament a la seu de la CUP, que serà important des d'aquest punt de vista. Què tal, Bàrbara? Bona tarda.
Sí, hola, què tal? Bona tarda. Doncs aquí s'està preparant la sala al Casal Independentista, una sala petita en televisió per seguir la nit electoral. Acaba d'arribar el faristol, pels parlaments, i s'estan col·locant les cadires. Els copaires es van quedar només 2.000 vots per obtenir representació, i ara aquí prova sort davant la CUP és Mireia Bahí, ja diputada al Congrés, la darrera legislatura però per Barcelona, que vindrà aquesta nit aquí al forn. Les enquestes pronostiquen, com dèieu, que hi haurà un diputat que es disputarà entre la CUP i Vox. Cap de les dues formacions va aconseguir-ne. Un altre frec a frec va ser entre Esquerra i Junts. Els republicans intentaran revalidar en aquests comicis els seus 2 diputats, els mateixos que va obtenir Junts. El PSC aspira com a mínim a mantenir un representant al Congrés, sumant Comú Podem, que presenta cara nova. Júlia Boada també vol mantenir el seu diputat. I en el cas de la dreta espanyolista, el vot va quedar molt dividit.
Anem de... Perdona, de Girona cap a Lleida, de la Bàrbara Julve al Julen Andrés, a Lleida, que precisament és important la seu del Partit Socialista, on es pot decantar també un d'aquests escons. Julen Andrés, bona tarda.
Bona tarda, estem al carrer just davant de la seu, ja que ara no hi ha moviment. De fet, és ara les 7 quan obriran portes.
Perdona, demanem disculpes perquè no em vull imaginar la calor que deu fotre en aquests moments a Lleida i que no puguis entrar a la seu.
O sigui, que algú, si algú troba Julen Andrés amb micròfon de recu, que li passi unes ampolletes d'aigua i un ventilador d'aquells petitons.
Aniria en general.
El que els hi foti pel cap.
Home, tampoc no cal fotre'ls pel cap. A veure si tindrem un periodista menys avui.
Dèiem que uns socialistes esperem veure com en el dia d'avui aconsegueixen dos dels quatre diputats de Lleida, un fet que no s'assoleix des de 2008, i aquest diputat estaria en disputa amb el PP, que recuperaria la representació. Tot plegat, si això es compleix, significaria que Esquerra passaria de 2-1 i Junts es mantindria amunt.
I finalment que anem cap a Tarragona, esperem que almenys l'Esteve Giral hagi trobat un lloc una miqueta més acondicionat. Esteve, des de la seu de Junts per Catalunya, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, carrer Gasòmetre, eh? També esperant que obrin la seu, anem fent tot.
Ets
de
fora,
carrer.
Eh? Bueno,
del carrer anem al cotxe de l'aire condicionat, és a dir, anem fent, potser és l'edat ja, la bellesa que fa que un alterni el carrer amb el cotxe, perquè la seu de Junts, on es seguirà aquesta jornada electoral, encara no ha obert portes. A Tarragona estarem molt pendents d'uns resultats que preveuen una victòria clara del PSC, es quedaria amb 3 o fins i tot amb 4 dels 6 diputats en joc. La participació aquí a Tarragona no ha caigut tant com a altres demarcacions de Catalunya i, per tant, semblaria això una bona notícia pels socialistes. Però hi ha d'haver un frec a frec, una autèntica batalla entre diversos partits. Esquerra opta a ser la segona força, tot i que perdria un dels seus dos diputats, això segons, per exemple, l'última enquesta estudi del CIS. Però veurem què passa amb Junts i amb Sumar, que lluiten per tenir un diputat cadascun, i veurem també què passa amb Vox, que, com dèieu, té opcions per primer cop d'aconseguir un representant aquí a Tarragona al Congrés. Per tant, escenari molt ajustat i interessant que seguirem des de la seu de Junts. Aquí al carrer Gasòmetre, Jordi, potser ho recordaràs ben a propet, un restaurant que penso que et va agradar bastant.
Ah, sí, noi.
Què?
Ah,
noi, home, que parleu en clau, tu i la teva?
No, per dir el nom, perfectament, sí, tant.
Sí, el Barquet, el restaurant Barquet del carrer Gasòmetre.
Efectivament.
No estareu buscant un àpat gratis ara mateix?
No, en absolut. Vam pagar religiosament i ens vam menjar la mar de bé tot. Sí. També som bona gent i
com que venim
de família treballadora ens vam menjar tot el que ens van portar al plat. Sí. Efectivament. Per cert, que fa molta calor a Tarragona, o què?
Sí, molta xafogor, molta calor. De fet, hi ha hagut problemes en alguna seu, que l'aire condicionat no ha funcionat, ventiladors, ara en deien un altre cop aire condicionat, encara que no funcionés del tot bé, perquè avui la calor, sobretot la xafogor, el cel està mig tapat, és intensa, però vaja, crec que tot el país, no? Esteu suant. A Barcelona penso que també.
Sí, també. A més, hem tingut la gran sort que avui algú ha escollit un restaurant per anar a dinar on no funcionava l'aire condicionat. No donarem ni el nom ni el cognom, però efectivament hem sortit suant d'allà. S'estava millor al carrer al sol que no pas dins del restaurant. Però hem anat... I el tros que hem anat caminant des d'aquest restaurant fins a la ràdio, la veritat és que la calor era insuportable. Jo no sé si és comparable aquell pic de calor que vam parlar aquesta setmana, però realment el xafogó, per exemple, a la ciutat de Barcelona, com ara explicava l'Esteve Giral, que passa a Tarragona, o com explicava el Julen Andrés, que a Lleida hi havia aquesta calor seca, doncs si això ha d'aguantar-se molt en l'espai-temps en aquests pròxims dies, i si aquest vespre costarà tant de dormir, més enllà dels que cadascú pensi li vagi bé o malament a les eleccions, si costarà avui aquesta nit de dormir per culpa de la meteorologia. A veure què ens explica el Xavi Segura. Bona tarda, Xavi.
Hola, bona tarda. Sí, les temperatures de fet s'han disparat. Calor intensa avui, protagonista durant tota la jornada electoral, i la majoria de màximes s'ha mogut entre els 30 i 35 graus amb xafogó a la costa, però a Girona el vent rescalfat del sud ha deixat fins a 36 graus en alguns municipis. Ara mateix, a poc més d'una hora del tancament dels col·legis electorals, la calor més marcada es troba a la zona de Ponent. Escoltàvem ara el Julen Andrés a la zona de Lleida. Doncs bé, allà ara mateix estan al voltant dels 36-37 graus. Per tant, calor intensa, lluny dels rècords de el dimarts passat, però vaja, una calor molt intensa, xafogó marcada a prop de la costa i un ambient de ple estiu que es mantindrà durant les properes hores.
Bé, i baixarà algun dia o no això?
Sí, de fet demà encara mantenim aquest pic de calor, fins i tot sumem algun grau més, per tant, toca suar de valent. També aquesta nit serà tropical a molts punts, especialment litoral i prelitoral. I a partir de dimarts entra vent del nord amb ganes i fa baixar clarament les temperatures, però sobretot a l'interior, un canvi que no notarem tan dràsticament, diguéssim, a la costa.
Molt bé, moltes gràcies, Xavi Segura, quan són pràcticament 6:45 de la tarda.
Si és dia d'eleccions, és dia de RAC 1.
Hola, Ivanguera, bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Joan López Alegre, bona tarda.
Què tal, com estem?
Hola, fatal, com sempre. Què tal, Ernest Folch, com
Hola,
estàs?
Hola, Jordi, què tal?
Bona tarda. Em permeteu un moment, sisplau, que anem a la publicitat amb el Bundó i de seguida, fins les 7, repassem el que tenim ara, que l'únic que podem dir és que la participació cau a nivell de tot Espanya i especialment cau a Catalunya, número 1, Madrid i Euskadi, número 2 i 3.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Estàs buscant cotxe per marxar de vacances?
A Roma Motor, concessionari oficial Honda a Mataró, aquest mes de juliol tenim l'Honda HR-V amb entrega immediata. Afanya't, unitats limitades en estoc.
I a més, tenim unitats en liquidació de l'Honda CR-V a preus irrepetibles, només fins a final de mes.
Informa't a Roma Motor Honda al carrer President Irla 28 de Mataró. romamotoronda.com.
Rebaixes, rebaixes! Comencen les rebaixes!
Ho has escoltat bé! Arriben les rebaixes a Ford Garatge Central, Ford Nicolás i Ford Tarraco Center. Renovem les nostres exposicions i tenim preus de liquidació en tots els nostres vehicles en estoc. Visita'ns a Figueres, Olot, Vic, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Tarragona i Reus i descobreix les ofertes formidables.
Vine a Mogauto i coneix de primera mà tota la gamma Volkswagen, també híbrida i elèctrica, i només durant aquest mes gaudeix de descomptes exclusius per la compra del teu Volkswagen. Només a Mogauto. A Barcelona ens trobaràs al costat de la Maquinista, a Rambla Guipúscoa i a Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon Les Guixeres. Visita el nostre web mogauto.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
L'equilibri entre elegància i esportivitat. La combinació perfecta entre avantguarda i eficiència. La millor fusió entre comoditat i seguretat. Mazda CX-5 amb tecnologia híbrida, etiqueta Eco i 6 anys de garantia. Mazda CX-5, l'únic SUV amb ànima de roadster.
Roma Coruma, el teu concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell.
Barnavagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnavagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101. A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa en tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 350 vehicles, serveis de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Nou Rexton de Sant Joan. El SUV més sòlid i segur que hem fabricat mai. Un elegant crossover per experimentar noves cotes de confort i connectivitat. Nou Sant Joan Rexton, nascut per triomfar.
Descobreix-lo a santjoanbarcelona.com.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Motor Múnich estira la piscina amb els Golden Days fins al 30 de setembre. Ara el teu nou mini elèctric amb un descompte de fins al 20%. Mou't aquest estiu amb el teu mini 100% elèctric. El millor preu de l'any. Només a Motor Múnich. Sabadell, Terrassa, Vilanova, Sant Cugat, Manresa i Vic. A més de regal, un cap de setmana d'aventura.
Segueix el minut a minut del 23J amb Jordi Basté i Xavi Bundó.
Bueno, són 3:15 i... Escolta'm, si el debat és com és ara, quan sapiguem els resultats, apinta una nit electoral que jo no deixaria RAC1 perquè serà molt interessant.
És que, mira, ho dèiem al principi, Jordi, jo tinc la percepció, però bueno, no és només una possibilitat, però pot ser que estiguem a les 12 de la nit i no sapiguem què ha passat del tot. Que no sapiguem, no tinguem un resultat definitiu.
Demà tinc un programa i que m'agradaria anar de vacances, perquè ho sapiguem.
Doncs ho tens una mica magre, ja t'ho diré.
Però, ostres...
Tu estàs en contra de la photo finish.
A mi m'agrada que m'expliquin al final de la pel·lícula i que jo aquestes sèries
no
que duren
clar,
i duren... No ho tens clar, tu, eh?
No, home. Depèn de... Ara estem fent alguna sèrie d'escenaris aquí.
Sí.
No em semblen definitius aquesta nit electoral. No em semblen definitius. Que poden passar, pot haver-hi un escenari definitiu claríssim.
Espera. Esperem-nos, no? Però hi ha una cosa que sí que és evident, Xavi Bundó, que és la participació. He de dir que hi ha molta gent, ara veiem imatges, per exemple, a través de la televisió espanyola, del trànsit que hi havia a les carreteres, era bestial. El Roger Serra, a les 6 de la tarda, ens explicava que hi havia unes cues en aquests moments terribles a la P7, terribles a altres llocs, sobretot l'arribada per des de la C32, hi ha cues, hi ha retencions, gent que vol negociar i segurament no podrà fer-ho perquè queda 1:10 perquè es tanquin els col·legis electorals. Ja veig a l'Ernest Folk agafant el micro perquè està a punt d'atacar.
És que tu has escoltat algú en aquesta campanya electoral parlant de la P7?
No.
De la P7 i del...
Hem tingut un debat sobre els peatges dient que peatges caca. És que és d'això del que estem parlant,
Sí, sí. No, però jo... Sí, però ha estat el tema, no sé, número 24, i estem assistint a cada 3 dies un drama a la P7. Vaig pujar amb un amic meu el divendres a un dinar i vaig fer hat-trick. Vam fer hat-trick d'anada i de tornada. Ho vam enganxar tot. L'accident menor de l'anada, el dramàtic, per cert, de la tornada... Avui ja veient-ho, baixant a les 12 del matí, he anat per la del Maresme, que ara també està fatal, per cert, en aquest moment, perquè ho estic seguint.
Està tremendo.
També està fatal, perquè clar, tothom fugint de la P7 va buscant les vies com...
Només dir una cosa, de totes maneres, si la teva intenció és anar a votar, anar del teu lloc de vacances a les 5:30 de la tarda per tornar a Barcelona,
hi ha un cert risc.
Podem donar una informació de servei, que diria el Basté, que és que tothom que pateixi perquè allò arriba justet a votar sàpiga que si a les 8:01 és a dintre del col·legi electoral fent cua, l'han de deixar votar.
Ah, però ha d'estar fent cua,
Però ha d'estar dintre.
Ha de ser
a les 8:01 té que estar dintre de l'espai on hi ha la urna. Aleshores, encara que passin uns minuts, podrà votar.
Si hi ha gent com Indiana Jones saltant el Templo Perdido...
Sí, hi ha membres de les taules electorals estirant-se ara mateix dels cabells pensant, tota aquesta gent que arribarà tard i ens farà tancar les urnes 20 minuts més tard...
També us dic que no sé si canvia extraordinàriament, tenint en compte que, a veure, amb les dades definitives ja pràcticament estem parlant d'un 99%. 99%, sí,
de les 6 de la tarda.
De les 6 de la tarda. El conjunt de l'Estat, la participació hauria caigut, a veure si trobo el definitiu.
4%?
Un 3,7%. El conjunt de Catalunya és un 11%. Dels quals, si mirem per demarcacions, Girona és la que s'endú la palma, estem parlant de pràcticament 13 punts. A Lleida, 11.5, a Barcelona, 11.3, i la demarcació on decreix menys és a Tarragona, que cau un 8,5%. Però estem parlant, clarament, de Catalunya a una distància enorme de la resta de l'Estat. Estem parlant de 7, gairebé 8 punts de diferència de la mitjana espanyola per sota a Catalunya. Que això, acabi com acabi, té una lectura claríssima, que és que Catalunya... un nombre molt gran de catalans han decidit abstenir-se.
Per què, Ivanguera? Per què ho creus?
Doncs ho parlàvem una mica aquest matí, perquè jo crec que Catalunya porta 10 anys amb cites històriques amb les urnes, i la por a Vox i al PP aquí ja fa 10 anys que l'estem païnt. I si això li ajuntes la decepció dels electorats, crec... dels partits independentistes, que a més és on hi ha una crida explícita a l'abstenció perquè no s'acompleixen els objectius fixats, en fi, ho veurem quan s'obrin les urnes, però tot sembla indicar que els partits independentistes tindran un ensurt força important aquesta nit.
Perdona, Joan, un instant, em pots explicar, aviam, podem saber quin número, per això aquest número és molt important, quin número de diputats independentistes hi ha fins avui, hi ha hagut al Congrés.
Si no recordo malament, 23.
23.
Eren, 23. A veure, ja en 13.
13, 8, 2.
13 d'Esquerra, 8 de Junts i 2 de la CUP.
Però és que estem parlant de que abans d'obrir les urnes, el CEO ja donava un percentatge de vots pels partits independentistes en el seu conjunt d'entre el 31 i el 39%, el CEO, que és el de la Generalitat, que és on es fan més enquestes a Catalunya. I els partits independentistes fins ara sumaven entorn del 50%.
Correcte, correcte.
Hi ha alguns patrons de comportament que poden ser bé que la gent es faci una orientació de qui té que enfocar la nit patint més o menys. Per exemple, Badalona és una ciutat que vota més socialista o partits espanyolistes i, en canvi, Berga és una ciutat que vota més partits independentistes. La participació a Berga cau un 16% i la participació a Badalona cau un 9%, lo qual, si els patrons de comportament fossin el d'altres ocasions de nits electorals, voldria dir que els votants de partits, per dir-ho senzillet, espanyolistes, estan anant a votar més a Catalunya que no els de partits independentistes.
Això és el que semblaria... El
és,
que
sí, sí, amb un patró de comportament sí, habitual, però clar, habitualment, tu podies dir històricament, vaig a mirar què passa a Sevilla, perquè si a Sevilla estan votant molt vol dir que li va bé el PSOE i li va malament el PP, però ara que Andalusia s'ha convertit en un feu del PP, ja no pots fer aquest càlcul, amb la qual cosa jo crec que podem tenir sorpreses durant la nit. Sí.
Andalusia cau molt o no?
Ara t'ho diré, ara ho buscaré.
Andalusia cau molt, perquè esclar, també és interessant veure, clar, per això que diu el Joan López Alegre, què vol dir, que Andalusia pugi o baixi? Sí, què vol dir? Si en aquests moments governa el PP en majoria...
Andalusia cau un punt i mig. Sí.
Que miseria i companyia, per entendre.
A veure, jo crec que hi ha una dada molt espectacular, que és la caiguda de 13 punts a Girona, que estem d'acord que clarament és un viver de vot independentista d'una manera molt clara. Ara bé, dit això, jo crec que hi ha uns quants factors que poden ponderar això. Primera, no és la primera vegada, ni serà l'última, que en unes eleccions generals la mitjana de participació a Catalunya és sensiblement més baixa que l'espanyola.
Tant no.
Però ha passat moltes vegades que ha baixat 3-4 punts.
Tot i que, mira, sobretot m'agafo aquí perquè precisament en les últimes dues, 2019, la participació a Catalunya va ser més alta, precisament perquè estaven en un moment... No? Que això també s'ha de tenir en compte davant de la caiguda del vot independentista, que el 2019 era un escenari radicalment diferent.
D'acord, però jo vull dir, no és la primera vegada que passa això, sí, cert. Seria la primera vegada que passa, diguem-ne, amb aquesta diferència tan brutal. Segon factor de ponderació, home, el factor calor. El factor calor, és lògic que la gent voti al principi del dia i al final del dia. Exacte. Per tant, les dades de participació de les 8 de la nit, vull veure si corregeixen tot això que estem dient. Factor calor i, en perdó, factor AP7. I el factor vot per correu.
Que sí, perquè no, aquest
es posa tot a les 8, eh?
Sí.
I estem parlant de 6 punts i mig al conjunt de l'Estat que cauen de cop a plom, pom, a les 8 del vespre.
Però hi ha una cosa que fa la gent que té cases d'enquestes per mirar si li anirà millor en el conjunt d'Espanya, a la dreta o a l'esquerra, que és habitualment mirar la participació al Madrid Sur, que seria perquè ens entenguem els catalans al Baix Llobregat, i al Madrid Nord o la carretera de la Corunya, que en canvi és una zona de vot majoritari del PP. I en aquests moments a Getafe, per posar com a capital del Madrid Sur, està caient més la participació de lo que està caient a Pozuelo de Alarcón, que seria el nostre Sant Cugat, perquè ens entenguem. Lo qual és també un mal símptoma pel PSOE.
Sobre això també dir... És molt significatiu el que passa a Madrid. Madrid ha estat el lloc on més s'ha demanat el vot per correu, crec que 500.000 de vots aproximadament. Madrid és el lloc on està caient més també la participació. Vull dir que crec que una de les conclusions que sí que es poden treure és la comparativa Catalunya-Espanya, em sembla, la mitjana, però que haurem de veure a les 8 del vespre en l'afegitó de tots aquests vots per correu que no es corregeixi, sobretot entre autonomies.
Hi haurà
no?
Corrupció.
El que passa és que recordem que a Catalunya no hi ha una petició de...
En el cas de Catalunya això no...
No, anem tercers per darrere de Madrid i d'Andalusia.
Exacte. És l'única comunitat on no s'estableix un nou rècord, perquè el rècord va ser el de les autonòmiques del 21.
Fins a quin punt creieu que el que passi a Catalunya, però amb aquesta distància entre... Deia abans que crec que un dels punts interessants avui, aquesta nit electoral, és la seu del Partit Popular a Catalunya. No, que tinc la impressió que defineix moltes coses de les que succeiran a l'Estat. Fins a quin punt aquesta distància entre el PSC i el Partit Popular a Catalunya creu que és la significativa per entendre el resultat final de les eleccions?
Bueno, jo crec que s'ha de mirar per blocs, perquè la diferència, la situació, el resultat, si això fos futbol, actualment seria a Catalunya Partit Socialista 12, Partit Popular 2. la qual hi ha una diferència de 10, que és una diferència considerable, però clar, tu has de comptar en el fons per blocs, perquè els 13 diputats d'Esquerra sumen amb els 12 socialistes, per lo que se'n venia a dir el Frankenstein, perquè ens entenguem, fa 25, i els 7 diputats que tenia sumar també, o sigui, són 32, i a l'altra banda n'hi havien 6, que eren els dos de Vox, els dos del PP i els dos de Ciutadans. Així és que el que s'ha de veure és si aquest 32-6 es manté o es redueix. Aquesta és la qüestió fonamental a Catalunya avui.
Mira, queden 30-45 segons per arribar a les 7 en punt de la tarda, que farem una connexió, una ronda amb tots els partits polítics.
Espero que els deixin entrar ja a les seus, perquè tenim gent a 36 sí, graus ara mateix.
Sí, tenim gent a punt de ser
cremats. Perdona, la imatge del nostre corresponsal a Tarragona, com és l'Esteve Giral, entrant i sortint del cotxe per l'aire condicionat, sí, serà una mica lamentable. Obrin portes,
perdó,
ja.
I el Julián Andrés, que l'haurem d'ingressar a l'unitat de cremats de l'Hospital Arnau de Vilanova. En fi, que estem acostant a les 7 en punt de la tarda, quedarà una hora perquè tanquin els col·legis electorals, dues hores perquè tanquin els col·legis electorals a les Illes Canàries, que és quan haurem d'esperar tots els resultats que començaran a sortir, com sempre passa.